Avui el so del dia podria ser aquest. I és que el 25 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Òpera per retre homenatge a aquest antic gènere teatral i musical àmpliament conegut a tot el món, així també com ajudar a divulgar el seu impacte a la societat. Avui, Dia Mundial de la Òpera, de seguida la identifiquem amb un so com aquest. Soc el Ricard Álvarez i parlem tot seguit des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Setmana la que comencem avui, dilluns, 25 d'octubre. A més, temperatures baixes aquest matí, eh? Ja no fresqueta, sinó ja et podria parlar fins i tot de fred. Tot i que hores d'ara estem a 14 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui amb l'Anna Beltrán. L'Anna Beltrán, que va estar ahir a Lleida en un acte del Partit Popular, és la vicesecretària nacional d'organització del Partit Popular. També posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda, a partir de la una, als bocins d'història amb el Joan Ramon González. I ja t'avanço que avui parlarem de la Seu Vella i del dia de la Festa Major de la Seu Vella, perquè sí, hi ha dia de la Festa Major de la Seu Vella i és el darrer diumenge del mes d'octubre. I a més, aquest any coincideix amb el dia de la castanyada, serà diumenge vinent. A més, també serà previ al canvi d'hora, que serà la nit de dissabte i diumenge, però els actes d'aquest dia de la Festa Major de la Seu Vella, que està tot organitzat per l'Associació dels Amics de la Seu Vella, comencen amb actes durant tota aquesta setmana. En parlarem amb el Joan Ramon González als bocins d'història. I a partir de dos quarts a la radiografia parlem de resultats del cap de setmana i també, doncs, de totes les notícies que giren al voltant dels esports. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els cels poc nuvolats, amb intervals de núvols alts i amb temps estable en general. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis, amb unes màximes de 22 graus a Lleida capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts esperem un dia de cels poc nuvolats, tot i que a primeres hores tindrem intervals de núvols baixos i alguns bancs de boira la depressió central. Al vessant nord del Pirineu tindrem alguns intervals ennuvolats. Per últim, les màximes demà no variaran massa, amb uns valors de 21 graus a Lleida, capital de Balaguer, també de 21 a la Seu d'Urgell, de 20 a Tàrrega i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Pràcticament arribem a les 12:24 minuts. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana situada en una zona rural del terme municipal de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. Els agents van tenir coneixement de la seva existència la setmana passada i van muntar l'operatiu, i un cop van tenir l'autorització judicial, doncs hi van trobar unes 2.900 plantes, 750 esqueixos i un campament on els encarregats de la marihuana podien menjar i vigilar els accessos. Tot plegat quedava amagat dins del bosc i després del seu desmantellament, la unitat d'investigació de la policia catalana a l'àrea bàsica policial de l'Alt Urgell ha obert una investigació per identificar els propietaris encarregats de gestionar la plantació. També hem de parlar de que els Mossos d'Esquadra han detingut a Puigcerdà tres persones d'entre 39 i 35 anys que formaven un grup criminal itinerant dedicat al tràfic de drogues. El grup utilitzava una autocaravana per guardar marihuana. En concret, els Mossos van intervenir en el vehicle 86 quilograms de marihuana empaquetada en fardells i 6.000 euros que presumptament provindrien de la venda de la droga. El 10 d'octubre, una patrulla va detectar un vehicle que entrava a gran velocitat i en contradirecció en una rotonda direcció l'Hospital de Puigcerdà. Allà els agents van comprovar que una dona acompanyava un home ferit d'arma blanca i que el conductor del vehicle havia fugit. Arran de diversos indicis, l'home ferit va ser detingut per tràfic de marihuana. Segons expliquen els Mossos, en un comunicat, un cop van prendre declaració les dues persones que eren a l'hospital i van rebre informacions de part de testimonis dels fets, els investigadors van detenir l'home ferit perquè tenia indicis que traficava marihuana des d'una autocaravana. I els Mossos d'Esquadra també van detenir aquest cap de setmana tres homes que van anar a la comissaria a denunciar que hi havia una persona morta en una plantació de marihuana a les Borges Blanques. Segons sembla, el mort podria ser el vigilant de la plantació, tot i que els Mossos han explicat que encara no s'ha trobat cap cadàver ni tampoc cap planta i que la investigació segueix oberta per intentar esclarir el cas. Els Mossos, però, van detenir els tres homes per almenys un delicte contra la salut pública en sospitar que eren els responsables de la plantació i està previst que passin a disposició judicial aquest mateix dilluns. La Guàrdia Civil. Canviem de tema perquè la Guàrdia Civil investiga per falsedat documental i apropiació indeguda sis persones que estarien relacionades amb la venda de més de 3 tones de menjar per a gossos en mal estat. El cos policial ha immobilitzat 3.355 quilos de menjar trobats en diversos magatzems i distribuïdores de la demarcació de Lleida. La investigació es va iniciar quan l'empresa que fabrica el menjar per a gossos va denunciar que diversos lots que havien estat retirats perquè no passaven els controls de qualitat interns estaven a la venda en diversos comerços de la demarcació i que podien causar problemes digestius seriosos als animals. D'entre els investigats hi ha venedors, transportistes i personal autoritzat per a la gestió integral de residus no perillosos. Segons explica la Guàrdia Civil, el fabricant del menjar per a gossos va contractar una empresa autoritzada per destruir el lot defectuós. Ens ho explica Sergio Hernández, de la Guàrdia Civil.
La empresa subcontrató a una empresa encargada para la destrucción de este alimento. Le traspasó los lotes, pero al parecer esta empresa no cumplió con su parte del trabajo y redistribuyó los lotes y los puso a la venta. Lo que pasa es que se detectó a tiempo y por suerte este alimento al final no se ha llegado a consumir.
La investigació l'han dut a terme els agents del SEPRONA, de la Guàrdia Civil de Barcelona i de Lleida. I el Departament de Salut ha començat a posar avui dilluns la vacuna de la grip als 159.200 lleidatans majors de 60 anys i també als menors d'aquesta franja amb algun factor de risc. D'aquest total n'hi ha 127.000 a les comarques de Ponent i 24.200 a l'Alt Pirineu i Aran. Cada centre d'atenció primària s'autogestiona per administrar la vacuna als seus usuaris que són citats prèviament, però en paral·lel s'han habilitat 33 espais annexos per posar vacunes, com per exemple l'espai Mercat de Tàrrega, on fins fa unes setmanes era un dels punts de vacunació massiva contra la Covid-19. A partir de dimecres, Salut començarà a posar de forma simultània la vacuna de la grip i també la tercera dosi de la Covid-19 als majors de 70 anys i que fa 6 mesos que ja van rebre les dues primeres dosis. El ciutadà José Manuel Priego, de 71 anys i veí de Tàrrega, ens explica per què s'ha posat la vacuna de la grip i quan es posarà la tercera dosi de la Covid-19.
L'únic que es nota una mica és quan té vacunes del Covid, que vaig notar un dia i pico de malestar. No molt, però malestar. Jo la veritat que des que em vacuno de la grip no mai he constipat en tot l'hivern, cap any.
Doncs vacuna de la grip, que ja està en marxa des d'avui, i a partir de dimecres la tercera dosi de la Covid-19 a les persones que porten ja 6 mesos des de que se'ls va administrar el que fins llavors dèiem, o fins ara dèiem, la pauta completa. són les dues primeres dosis, o una, si és el cas de Janssen, que només portava una dosi. Encara amb temes de salut, el Departament de Salut de la Generalitat ha notificat avui dilluns, a través de la seva web, 17 nous contagiats de Covid-19 a la província de Lleida, dels quals 16 són a les comarques del Pla, fins a un total de 58.677 casos confirmats tenim des de l'inici de la pandèmia a la província de Lleida. La xifra de defuncions es manté en 869, mentre que hi ha 21 persones ingressades als hospitals del Pla de Lleida pel tema del coronavirus, dos més que el dia anterior. La regió sanitària del Pirineu es manté amb 4 hospitalitzats i tampoc varia el nombre de malalts crítics a les UCIs, que són 5. Pel que fa als indicadors epidèmics, la velocitat de contagi, la RT, baixa 2 centèsimes a les comarques de Ponent fins al 1,15, però és per sobre de l'1 encara, i descendeix 13 centèsimes a les comarques de muntanya, on l'indicador se situa al 1,36, també per sobre de l'1. El risc de rebrot és de 101 punts al Pla, 2 menys que ahir, i de 75 punts al Pirineu, 14 menys. La positivitat de les proves diagnòstiques passa del 2,54% al 2,68% al Pla i de l'1,53% al 1,38% al Pirineu. Per tant, tenim xifres lleugerament millors, però encara doncs, per sobre del que seria aconsellable, sobretot la RT, que mentre està per sobre del 1, el que significa és que seguim en lleuger augment. En lleuger augment. Però vaja, tot sembla indicar que en els propers dies sí que les xifres ja haurien de baixar de l'1 i que, per tant, veiéssim, hi ha una davallada definitiva. Recordo que anem a contracorrent. És a dir, quan a Catalunya anaven malament, a Lleida anaven bé. Quan a Catalunya van bé, a Lleida anem malament. Anem a contracorrent, però vaja, tot sembla indicar que després de passar aquestes primeres setmanes post-inici d'escoles i d'activitats i baixada de restriccions, doncs tot sembla indicar que en els propers dies la cosa començarà a baixar. Canviem de tema, però obrim la plana local per parlar del Lleida esportiu, però no des de la vessant esportiva, que això sí, aquest cap de setmana va solventar amb victòria la seva visita a l'Ebro, però és que la Comissió Informativa de les Polítiques de Gestió Cultural, d'Esports i de Joventut de l'Ajuntament de Lleida s'ha reunit avui dilluns en sessió extraordinària a petició del grup del PSC per a informar sobre l'estat de compliment dels convenis que la paeria té signats amb el Lleida Esportiu. El regidor de Joventut, Festes i Tradicions i Esports, Ignasi Amor, ha assenyalat la voluntat del govern municipal d'actuar amb diligència i transparència i de comptar amb el màxim consens possible de tots els grups municipals en la gestió d'aquest assumpte. Amor ha explicat que el govern municipal ha encarregat un informe tècnic jurídic sobre l'execució dels convenis que el Lleida Esportiu té subscrits amb l'Ajuntament i els possibles incompliments de les obligacions que se'n deriven. Amor ha detallat que els convenis que la paeria té subscrits amb el club són el de 26 d'agost del 2016 per la substitució de la gespa del camp d'esports i el 7 de juliol del 2017 per la cessió d'ús de les instal·lacions municipals del camp d'esports i del camp de futbol annex. El regidor també ha assenyalat que s'ha donat un termini de 3 setmanes al club perquè acrediti que compleix les condicions fixades per a rebre les subvencions retingudes per la substitució de la gespa de l'estadi que corresponen al període 2018 a 2021 per un import total de 238.371 euros. En les properes setmanes analitzarem els informes que s'han encarregat, així com tota la documentació que pugui aportar el club, si és que així ho fa, i d'altres fets que es puguin produir durant aquest període. A la vista de tot això, prendrem la decisió que correspongui sobre la continuïtat o la resolució del conveni de cessió d'ús del camp d'esports. No descartem cap opció i intentarem que la decisió sigui adoptada amb el màxim consens possible dels grups municipals, que així ho han manifestat en la comissió celebrada avui mateix dilluns, acaba de dir Ignasi Amor, regidor de l'Ajuntament de Lleida. En qualsevol cas, l'Ajuntament garanteix que tots els equips de la base del club, els que queden del Lleida Esportiu, podran continuar fent ús de les instal·lacions en les quals entrenen i juguen durant tota la present temporada, que estan al camp del Gardeny. Durant la reunió, Amor ha reiterat el malestar del govern municipal per la gravetat dels darrers esdeveniments relacionats amb el club i la preocupació per la seva repercussió en quant a la imatge de la ciutat. I encara direm que el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, s'ha compromès aquest cap de setmana amb l'Ajuntament d'Alcarràs a buscar recursos econòmics per recuperar i restaurar la casa de Balmanya on estiuejava el president Francesc Macià. Ho ha anunciat l'alcalde Jordi Janés a l'acte inaugural de la 29a Fira del Comerç i el Rebost, que ha estat presidit pel conseller del Govern. L'Ajuntament fa temps que defensa que no disposa dels recursos econòmics suficients per assumir la compra d'aquest espai, que es troba en estat d'abandonament, i demana la implicació de la Diputació de Lleida i de la Generalitat. Diverses entitats insisteixen des de fa anys en la necessitat que el consistori adquireixi l'immoble per evitar que es continuï deteriorant. Això n'hem parlat amb el Joan Ramon González i hem dit que un cop aquestes cases perden el sostre, doncs la seva degradació s'accelera i, per tant, s'ha d'evitar això, cosa que en aquest cas ja no està passant perquè ja hi ha un tros que està deteriorat. I encara al territori, la denominació d'origen protegida de les Garrigues rebaixa les expectatives inicials i preveu arribar als 4 milions de quilos d'oli d'aquesta campanya. La manca de pluges des del mes de setembre fa caure la producció a les zones de secà sense rec de suport. Nosaltres el que fem és una pausa i de seguida està amb nosaltres Anna Beltrán, del Partit Popular.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Yeah, yeah, yeah. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. So there I go.
Oh, can't make a wife out of a... Ahir a Lleida va estar la vicesecretària nacional d'organització del Partit Popular, l'Anna Beltrán, en un acte en el que el Partit Popular de Lleida va presentar 55 nous afiliats. Per parlar de tot plegat, hoy está con nosotros Anna Beltrán a través de línia telefònica. Anna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Bueno, supongo que venir a Lleida desde Madrid es cómodo, ¿eh?, con el AVE.
La verdad que sí, que es un viaje rápido, un viaje cómodo, por lo tanto la visita a Lleida es obligada. Uh-huh. Tiene que ir la gente porque es un cómodo viaje, la verdad que sí.
Ayer se presentaron 55 nuevos afiliados del Partido Popular. Estuvo acompañada del presidente de Cataluña y también del representante del Partido Popular en Lleida, Xavi Palau. ¿Cómo fue el día?
Pues la verdad que fue precioso, un acto de esos que merecen mucho la pena ir un sábado por la mañana a estar con mis compañeros, porque el ADN del Partido Popular es tener un partido con la base sólida, la base fuerte, unida. Y eso es en lo que consiste traer nuevos afiliados y dar la bienvenida a ellos, y además en un sitio difícil para el Partido Popular, como es Cataluña y Lérida, es decir, no es lo mismo que en algunas otras provincias de España. Los afiliados que deciden dar el paso y afiliarse a esta organización, pues es que tienen las ideas muy claras y que son unas personas muy comprometidas con su sociedad y muy comprometidas con su tierra, con Cataluña y en este caso con Lérida. Por lo tanto, fue un acto precioso porque nosotros queremos un partido amplio en la base para llegar más alto.
No sé si tuvieron ocasión de hablar de las próximas elecciones municipales del 2023 en mayo. que Xavi Palau siempre ha puesto ya como horizonte o como objetivo mejorar los resultados de la última, que realmente fueron bastante buenos.
Pues sí, yo con Xavi Palau tengo una magnífica relación y estrecha comunicación y constante, y sé que él tiene claro que el objetivo del Partido Popular, pero por el bien de los leridanos, es que Xavi Palau sea el próximo alcalde. ¿Y por qué? Porque ya vas por la calle y todo el mundo se para, todo el mundo sabe que quien realmente está trabajando día y noche sin parar por Lérida, yendo a los barrios, a los municipios de la provincia, a todos los lugares, para buscar qué es lo que la gente necesita, es Xavi Palau. Y en Lérida, concretamente, tiene muchísimo interés en mejorar la ciudad, la limpieza, estar pendiente de los vecinos, las inversiones en edificios históricos. Xavi es un político de raza, de lo mejor que tiene el Partido Popular a nivel nacional. Lérida tiene una gran suerte de tenerlo a él, y ojalá sea el próximo alcalde, porque solo tiene en la cabeza a los habitantes de Lérida por encima de ideología, por encima de adscripción política, por encima de su propio partido.
Eso te iba a comentar, que dijiste que es un ejemplo de político que piensa antes en los intereses de los leridanos que pertenecer a un partido.
Sí, pero eso es lo que les pedimos a todas las personas del Partido Popular, a todos los candidatos, sobre todo a los alcaldes y también a presidente, a los candidatos para presidir comunidades, que piensen primero en la gente, en las necesidades, antes que en el partido. Esa es la razón de ser del Partido Popular, pensar antes en lo que quiere la gente del territorio que en las propias siglas de partido. Eso no significa, y normalmente no tiene por qué condicionar, a nuestros principios y valores.
Ya que estamos hablando con Ana Beltrán, que es vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular, le quería preguntar sobre los presupuestos generales del Estado. ¿Cree que Lleida está bien dotada en estos presupuestos, que por cierto han bajado?
Pues han bajado, por supuesto. Xavi Palau está preocupado por esta bajada, y de hecho vamos a meter diferentes enmiendas a esos presupuestos para aprobarlos y para mejorar la inversión propuesta por el gobierno para Lérida. Entre ellos quiero citar, como he dicho antes, inversión en edificios históricos, pero concretamente en la Xibella, en Lérida ciudad, para optar a ser patrimonio de la humanidad. La inversión prevista por el gobierno es de 420.000 euros, pero nosotros creemos que tiene que ser el doble, porque es la catedral antigua, y hay que mantenerlo y sobre todo conseguir que pueda ser patrimonio de la humanidad.
Y ya para acabar, desde un punto de vista general, nosotros recibimos mensajes de oyentes que, bueno, pues que te hablan de la situación de la ciudad, que realmente pues le falta mantenimiento, le falta limpieza, sobre todo en estos últimos 2 años, donde muchas veces se ha usado la pandemia como excusa, pero que a estas alturas pues ya no tendría que hacerse. Vemos también pues el rumbo del país, el tema del precio de la luz, y hay gente que te llama a la radio o te envía mensajes pues desesperados, apocalípticos, o sea, que no lo ven nada claro. No sé si, Ana, podemos darles un mensaje de optimismo a medio y largo plazo.
Pues mira, a mí me gustaría poder dar un mensaje de optimismo, porque nuestra obligación es a la gente, a las personas, darles confianza y darles certidumbre. Pero en este caso, tengo que decir, pero no por echar piedras contra el gobierno, sino porque es una realidad palpable y evidente, que no han hecho nada por rebajar la tarifa de la luz. Es decir, es de sentido común que cuando un partido como el Partido Popular le estamos diciendo que se puede bajar un 20% esa tarifa con las diferentes medidas que nosotros presentamos, quitando impuestos y otra serie de medidas concretas que han sido transmitidas al presidente Sánchez, y no lo hacen, es porque no tienen verdadera voluntad de hacerlo. Porque qué más fácil si nosotros no queremos el éxito, queremos el éxito para la gente que tiene dificultades de llegar a fin de mes, para esas empresas que están teniendo que cerrar su producción por el precio de la luz, y eso va a llevar consigo el encarecimiento de productos claro. básicos. Todo eso que proponemos nosotros y no lo quieren hacer, no queda otra que salga este gobierno y entren, si los españoles lo tienen a bien, aquellos que sabemos qué es lo que hay que hacer para mejorar la vida de la gente. Entonces me encantaría ser más optimista, pero ahora mismo no veo otra opción que convoquen elecciones.
Bueno, pues hemos hablado con Ana Beltrán, vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular. Ayer estuvo en Lleida, acompañada por el presidente del Partido Popular en Cataluña y también por el candidato en Lleida, Xavi Palau. 55 nuevos afiliados en Lleida. Y bueno, pudiste ver, por cierto, supongo que subiste del Turo de la Saubella,
Pues la verdad que no pude hacer mucha visita. Luego estuve con los compañeros un rato y ya enseguida tuve que volver al tren porque tenía trabajo en Madrid, pero sí que es cierto que quedé con ellos para ir a la fiesta del caracol. Ajá. Y un montón de cosas pendientes.
Bueno, pues
que
nada,
no me voy a perder.
Pues nada, ahí queda la agenda hecha. Ana, a ver si nos Eso vemos es. La próxima vez. Ha sido un placer, gracias por atendernos.
Estupendo, muchísimas gracias y un placer. Adiós.
Quin temps que fa?
El temps, sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
¿Sabes que tu tejado es mucho más que un techo? Instala placas solares y conviértelo en una fuente de ahorro desde el primer día. En Visalia Solar nos encargamos de la instalación y el mantenimiento mientras ahorras en tu factura de la luz. Llama al 900-264-192 o entra en www.visaliasolar.es y toma solazo.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
¡Oh!
Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que a principi de setmana, els dilluns, això ens ho facilita el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Aquest nou sistema de comunicació no et penalitza, el crit?
No, veritat, me deixa cridar. Hòstia.
Te deixen cridar, no talla. Al principi sí que fa un amago, però després diu... Ah, no, que és el Joel. L'algoritme ja diu... Ah, és el Joel, no, aquest l'hem de deixar.
Hòstia,
hòstia. Cridar, hòstia. Hòstia. Bueno, avui dia 25, Nadal.
A mi, Ricard, se m'estan passant massa ràpid els dies.
Home, com que l'altre dia em vas dir que ja... Quan, un dia menys per Nadal, dic, bueno, pues és 25. Mira, avui és 25... Sí. D'octubre, sí, d'octubre, però
no sé
bueno.
Se'm passa, és el que hem dit mil vegades, se'm passa volant, o sigui, la setmana es passa volant, però a l'hora de cobrar no passa volant. I no sé què passa allí, hi ha com un buit temporal que no... Que
sí,
no.
Sí.
Però bueno, en fi.
Bueno, però en general la vida va molt ràpid, eh?
Sí, va massa ràpid.
Ara parlem aquí com dos padrins, ja, per entendre'ns, però... És que a mi sempre m'ho deien el meu padrí, però és que realment, igual la meva mare també, però és que realment cada vegada va més ràpid, vull dir que tenien raó.
Sí, sí, no, és que jo crec que perquè estem o sobresaturats d'informació o no sé. Fa poc, de fet, fa poc vaig llegir una cosa que em va fer molta gràcia perquè m'hi vaig sentir molt identificat i tu suposo que també.
A veure.
Perquè diu, com era, hosti, això... Ha vingut així, hauria de tenir més memòria. Però era com una cosa així com de dir... Jo no sé per què diu la gent del 2000, que tenen 21 anys, diu perquè jo sóc de l'any 92 i encara tinc 21 anys.
Sí, bueno, claro.
Saps? Sí. A mi si m'ho pregunten molt ràpid, dic que en tinc 24 encara.
Imagina't. Hòstia.
No. Bueno, en fin, va. Avui, mira, avui tinc una cosa a explicar que em fa molta gràcia, que
a
és
veure.
El llenguatge sexual dels llatinoamericans.
Ah.
Vale? T'explico el perquè. Perquè els llatinoamericans tenen moltes paraules perquè no sigui molt violent parlar sobre coses relacionades amb el sexe o l'acte sexual, no? I llavors ho he anat veient, però no me volia donar compte del tot, no? Per exemple, m'ha fet molta gràcia aquesta notícia que diu, perquè és una pàgina sud-americana, diu: vecinos le reclaman por hacer mucho ruido durante el delicioso, pero solo era su lavadora vieja.
El delicioso.
Que...
Hostia, ¿y era su lavadora? Pues a veure...
Sí, era su lavadora vieja.
A veure, o la rentadora fa un soroll estrany, no adequat, o és que ells fan un soroll estranyíssim.
Sí, no sé, si voleu...
Bueno, a veure, un moment, si és que ens hem entès. Què vol dir su delicioso?
Clar, el delicioso... Home, pues que... Clar,
vale, el acte, bueno, el acte, ¿no?
Claro,
vale, vale.
Claro, però me fa molta gràcia com ho utilitzen tot. El delicioso, després al cul també li diuen el rosquete. Vull dir, també a part de dir el delicioso, tenen com per fer l'acte sexual també els ricos sentones. Vull dir que tot com ho ensucren massa, no?
El delicioso. ¿De dónde vienes? De platicar el delicioso.
De pràctica. Sí, llavors diu, clar, llavors hi ha un vídeo al YouTube que diu
YouTube.
La lavadora que gime.
És que clar.
I llavors és aquest noi que s'ha gravat, i però el que passa és que no sé si es podrà escoltar des del meu àudio, això.
No, crec que no.
Vale, bueno, pues de moment vaig fent les te vaig dient les notícies, sí. I si per casualitat ho poguessis trobar, ho parem tot. I dius...
Paramos màquines. A veure, com es diu?
Exacte. I llavors ho busques per a veure si és veritat que aquesta rentadora fa aquest soroll, no? Llavors, vull dir que a mi me sorprèn com...
La lavadora que gime.
La lavadora que gime. De fet,
a veure,
no sé
espera,
si hi passa algun allà o no.
Espera. A veure.
Ara t'has impacientat, eh?
Home, sí, eh? L'escoltes?
Sí.
Home, la veritat és que... A veure, jo no sé si és una renta... No sé si després està... Si és una fake. Mare de Déu. Això és una rentadora, eh?
Sí, pues bueno...
Jo no sé si és una fake vídeo o jo que sé, això, però vaya.
Sí, van a mirar de que hacía mucho ruido haciendo el delicioso.
No, bueno, sí.
En fin, anècdotes varios. Vale, va, dit això, encara en tinc més d'aquest relacionat així perquè no t'ho perdis. Ara en tinc un altre que ho enllaço molt bé, perquè també a la paraula porno li diuen no por.
Ah.
O sigui, li canvien les síl·labes només.
Ja.
Llavors... Ja no és tan fort, vull dir,
ja,
que... No? I llavors, el titular d'aquesta notícia diu: papás destruyen la colección no por de su hijo, él los demanda y deberán pagarle $30,441.
Hòstia, sí que s'havia gastat pasta, per cert.
Sí, resulta que el tal... Sí, exacte, i és on... O potser tenia coses molt exclusives, perquè lo més bo és que el tal David Working, que és de Michigan... Els seus pares es pensaven que li estaven fent un favor, no? Diu,
clar.
Això, tu estàs malalt, tal... Però no t'ho perdis, diu, este hombre de 43 años...
Hostias.
Diu, tenia 1.605 películas eróticas, más de 50 juguetes para adultos y muchas revistas con imágenes muy explícitas.
Home.
Todo esto lo guardaba en 12 cajas y su colección tenía un valor aproximado de $29,000.
Mare de Déu.
Llavors, se va enfadar tant el noi, perquè és el que va haver de tornar a casa seva a viure durant 10 mesos, i va dir, diu, a mi el llit, la roba, m'és igual. Jo el que necessito són les meves 12 capses.
Les caixes.
I s'ha acabat. I llavors se ho van portar cap a casa i diu, on està la col·lecció? On està la col·lecció? I li van dir que li van tirar la basura, que ho van fer pel seu propi bé.
Això.
O sigui, amb un toc molt paternalista. I ell es va enfadar i va dir, bueno, doncs me'n vaig al jutjat, i després de 8 mesos de litigis, encara vivint a casa tots, el jutge va fallar a favor d'aquest home dient que se li havia de... tot i que estava vivint amb els seus pares, no tenien dret a tocar-li les seves coses.
De totes maneres, hi ha unes quantes dades interessants. Perquè, clar, jo quan has dit aquest noi, pensava que una altra edat, un menor d'edat.
Sí.
Però, clar, 40 i escaig, bueno...
Sí, sí, ja és com un... Ja és com un, bueno, un tiarrón.
Allò,
sí,
claro, sí, sí. Mil no sé quantes... aviam, si tot el dia estava fent això, potser sí que tenia un problema, però, clar, és major d'edat.
Clar, però 1.605 i, a més, moltes eren cintes de VHS.
Hosti, tu.
Vull dir que, clar, que això ja és com una relíquia...
Sí, sí, vintage. És vintage.
És vintage, exacte. Com a Wallapop, no? Que les coses velles que ja no diu un silla vieja, ara
no,
silla
vintage. No, és vintage. Està hecha polvo, però és vintage.
I ja et puc cobrar una mica més. Per
sí, claro.
Vale, te'n recordes que durant aquestes setmanes, tot i que la setmana passada no ho vaig fer, sempre tinc com el tonto de la setmana?
Sí.
Vale, pues el tonto de la setmana ha tornat a aparèixer aquesta setmana.
Venga.
I diu que, ni el titular diu, para no andar batallando... Se tatuó el código QR de su certificado de vacunación contra el COVID-19.
Hombre, ya, tanto papel y tanta historia. ¿Y a on se'l va tatuar?
Al braç.
Ah.
Al braç. Això ha sigut un noi d'Itàlia, un xaval jove. O sigui, normalment acostumen a ser bastant joves.
Però i si li canvien?
Quan som joves som bastant imbècils. Però s'ha tatuat. I llavors també el que preocupa és que els pares li hagin donat el consentiment de sí, home, sí.
Sí, clar, home. Claro, és així, estalvien paper i tot. De totes sí, maneres, exacte. Poca broma que... bueno, pot semblar útil, però només que et canviïn alguna cosa del codi QR, a la pell no et pots destatuar i retatuar, eh?
Exacte. Bueno, a veure, ara ja sí que es pot, però és una feinada molt gran. No s'ho raconte.
Bueno.
Però bueno, el cas és que pues, bueno, un quan és tonto és tonto i no ho podem fer més.
És que això no té qüestió d'edat, tampoc. Que a vegades ens pensem que és l'edat i no és exclusivament l'edat.
Sí, jo un dia ho parlava amb uns amics això sobre el terme de si una persona de 80 anys no pot ser tonta. Perquè, clar, tu veus, per exemple, els que van avui en dia amb els altaveus pel carrer o amb els patinets elèctrics per les vores o coses així, no? I penses que aquesta gent se farà gran algun dia.
Sí, clar.
I si no canvien, seguiran sent rucs. Llavors, a lo millor, tenen 80 anys i segueixen sent igual de rucs. I no perquè tinguin... Jo això m'he donat compte a la llarga, no? De dir, no perquè tinguin 80 anys és el valor de l'experiència. Que sí que el tenen, perquè són molts anys de vivència i tot. Però això no els eximeix de ser rucs, no?
No, i a més tenen molts números, eh?
Exacte, i parlant de... Hosti, que veu, estic enfilant tot. Parlant de gent gran, m'agradaria fer una crida, ara que ja...
Vinga.
Hem acomiadat a l'hivern i això, d'una cosa molt tendra...
Com a l'hivern? Quin hivern? Pues encara no hem arribat a l'hivern.
Bueno, ja m'entens, però vull dir, de l'estiu... No,
ah.
que hem acomiadat l'estiu.
Ah.
Que el que volia dir és que me fa molta gràcia i la trobo molt tendra, que diu, un poble de Cadis vol declarar patrimoni de la humanitat les xerrades al carrer al capvespre.
Oh, que bones.
I em sembla molt tendre perquè jo m'he anat donant compte que gradualment, amb els últims 10 anys, una de les tradicions era ficar-nos allí al poble, assentar-nos allí, no? a casa i xerrar amb el veí que passava i caminava, o la que tal, sopar a fora.
Això està molt bé, eh?
S'està perdent molt i em fa molta llàstima perquè és un dels grans records de la meva infància i trobo que a mi m'està fent molta llàstima perquè la gent ja no surt al carrer ni agafar ulles i un llibre, ni a petar la xerrada, ni la canalla la nit surt a l'estiu a córrer pels carrers, no? És com ja tothom està a casa amb la Play, Netflix, tal, i s'ha acabat...
Sí. La sèrie.
Una cosa molt tendra que animo a la gent, especialment a la gent que viu als pobles, però animo a la gent a recuperar això.
Clar, a les ciutats és una mica més difícil, eh?
Sí, una mica més, però igualment... Jo quan he pensat també estava allí... Hòstia, ja no te'n recordaràs. Estàs allí a... Allí, al més que hi havia una gelateria mítica,
sí,
que la van
treure,
que ara hi ha un supermercat, doncs allí s'assentava la gent també i xerrava.
Sí,
o sigui,
sí, sí. No et dic que no, i a més a mi també m'agrada, eh? Però entenc que avui, entre el soroll i la rapidesa amb la que vivim, no tenim temps per aquestes coses que són ben maques. Escolta, sí. Acudit, va, espera.
Acudit? A veure com... Diu
a veure.
Diu que esto... Digo, es una pareja, digo, y uno le dice a la otra, digo, mira, digo, te dejo por tu obsesión con el fuego. Digo, me digo, pero no digas tonterías, me enciendes. Digo, Mercedes. Digo, bueno, eso, sí.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que se cumple ya un año de la aprobación del segundo estado de alarma en nuestro país. Han pasado tantas cosas en este tiempo de pandemia que ya se nos olvidan muchísimas de ellas. Pero el año pasado, por estas fechas, pues teníamos el COVID de nuevo completamente descontrolado. Hacía semanas que habíamos terminado un verano en el que, entre el fin de las restricciones, las ganas de salir tras el confinamiento tan duro que vivimos y la falta de vacunas, pues todo esto hizo que se disparasen los casos en nuestro país. Fíjate, el 1 de junio de 2020 teníamos 159 casos y el 30 de septiembre se rozaban los 21.000. La consecuencia es que se volvieron a llenar los centros de salud, también los hospitales, las UCI, y se incrementó de nuevo el número de fallecidos. Había que tomar medidas urgentes para frenar esta nueva ola y porque además se miraba con muchísima preocupación a las Navidades que estaban ya muy cerca. Así que se decretó ese segundo estado de alarma para poder establecer el toque de queda en toda España que limitaba los movimientos por la noche. Se trataba de dar de nuevo un paraguas jurídico para que las comunidades pues no tuviesen que depender al final del criterio de sus tribunales superiores de justicia al restringir derechos fundamentales como es el de la movilidad. Precisamente esto es lo que va a debatir mañana el Tribunal Constitucional, si el estado de alarma era el instrumento adecuado para imponer ese toque de queda. Vamos a ver si lo declara también ilegal, como ya pasó con el primero. De hecho, el gobierno va a tener que devolver todas las multas que se pusieron durante ese primer estado de alarma, que además no son pocas, son 1.140.000, aproximadamente unos 150 millones de euros. Hoy la situación de la pandemia es completamente diferente a la de hace un año. Tenemos una incidencia 10 veces más baja debido principalmente, pues ya sabes, ¿no?, a la vacunación, que es la que ha permitido tener la situación afortunadamente mucho más controlada. Y para aumentar la inmunidad de los grupos de riesgo, a partir de hoy son muchas las autonomías que van a empezar a poner el tercer pinchazo contra el COVID a los mayores de 70 años. Son aproximadamente unos 7 millones de personas que se suman a inmunodeprimidos, pacientes oncológicos o personas con síndrome de Down mayores de 40 años que ya están siendo vacunados. Esta dosis de refuerzo va a coincidir además con la vacuna de la gripe. Es decir, que los que vayan a vacunarse a partir de hoy pues van a salir con un pinchazo en cada brazo, algo que es totalmente seguro, como nos han ido contando los expertos en días pasados. Y un apunte más relacionado con el COVID. Desde hoy los niños podrán quitarse la mascarilla en el recreo en la Comunidad de Madrid si mantienen una distancia de 1.5 metros. Esto es la teoría. Pues la práctica es que va a ser realmente difícil aplicar esta medida, ¿no? Que se la puedan quitar porque a ver cómo controlas tú a cientos de chiquillos corriendo en un recreo, en el patio, jugando arremolinados y les dices que no se junten, que guarden la distancia de seguridad. Bueno, parece que es prácticamente imposible, así que al final va a depender de cada centro escolar. Esta medida, por cierto, no es nueva, ya la permitían en territorios como Aragón y Asturias, pero sin embargo, la decisión de Madrid ha propiciado una vez más que Sanidad vaya a revisar la norma en la reunión que va a mantener esta semana. Es lunes 25 de octubre, un día que tiene además otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, y para comenzar, una buena noticia, yo diría que casi insólita. Mañana baja la luz, ¿a que no te lo crees?
Se me saltan las lágrimas.
Pues mira, bajará 10 euros de los 225 que pagamos hoy a los 215 que se pagarán este martes. Y mientras tanto, en Canarias, el volcán de La Palma está este lunes en su momento de más actividad. Un colapso parcial del cono ha originado una gran fuente de lava y la emisión de gases que han llegado a las 50.000 toneladas de dióxido
óxido de azufre. Además, se han abierto dos fisuras en un lateral de ese cono y una nueva boca. Una de las coladas tira hacia el sur, a zonas por las que no ha pasado aún, como el barrio del el Corazoncillo y el cementerio de Las Manchas en el municipio de Los Llanos de Aridane. Y hoy también estamos contando que la justicia valenciana ha anulado una resolución de la Generalitat por estar dictada solo en valenciano, cuando la ciudadana que había instado esa resolución se había dirigido siempre en castellano a la administración y además le impone el pago de las costas a dicha administración. El juez considera que no se ha respetado el derecho de opción lingüística. Además, el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Jaén a Sebastián Chico, de 57 años, actual obispo auxiliar de Cartagena, diócesis en la que era vicario general tras ser rector del seminario. Sucede en esa diócesis andaluza a Amadeo Rodríguez Magro, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de marzo. Y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid investirá esta tarde a Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, y al rabino David Rosen, director internacional de asuntos religiosos del Comité Judío Americano, con el doctorado honoris causa. Con él se destaca su gran contribución al diálogo judeocatólico, promoviendo un histórico acercamiento entre judíos y cristianos como Ruk no ocurría desde hace siglos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes, ¿no?, de cuatro jugadores que salieron un tanto tocados del Clásico.
Después de la victoria del Real Madrid en el Camp Nou, se mira a la jornada entre semana y en saber cómo están los jugadores que salieron con problemas físicos del partido en el Real Madrid, que juega el miércoles contra Osasuna. Estamos pendientes de Courtois y de Valverde. ¿Cómo está Miguel Ángel Díaz?
Las pruebas han descartado cualquier lesión de gravedad. En el caso de Fede Valverde, sufre un esguince en el ligamento lateral de la rodilla izquierda. Eso hace casi segura su ausencia en los dos partidos de esta semana, ante Osasuna y ante el Elche. Mejores noticias para Courtois, que no tiene finalmente nada en la rodilla derecha. Veremos a ver si Ancelotti le pone en la portería el miércoles ante Osasuna o le da una oportunidad de inicio al ucraniano Lunin.
Y en el Barcelona, que juega también el miércoles contra el Rayo Vallecano, preguntamos por Ansu Fati, por De Jong, Elena Condis.
Ansu tiene un golpe en la rodilla, la no operada, en principio estará ok para el miércoles, mientras que De Jong está prácticamente descartado, acabó con problemas en los isquios y tuvo que ser sustituido. También es noticia de Dembélé, ha vuelto a entrenar tras su revisión en Finlandia y recibir el ok médico, aunque fuentes de su entorno me aseguran que no estará el miércoles en Vallecas ni contra el Alavés. Podría, eso sí, recibir el alta dentro de una semana para viajar a Kiev.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Getafe Celta a las 9 de la noche y noticia en el tenis. Recordamos la lista de Bruguera para las finales de la Copa Davis: Carreño, Bautista, Feliciano, Alcaraz y Granollers. Recordamos que Rafael Nadal es baja por lesión.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que comencem ja el migdia de Cope Lleida. 7 minuts i mig per sobre de la una. Hem guanyat un parell de graus, 16 graus hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aquest matí feia fresca o fred ja, depenent de la percepció personal, però les mínimes han estat baixes. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els cels poc nuvolats, amb intervals de núvols alts i amb temps estable en general. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis, amb unes màximes de 22 graus a Lleida, capital, a Balaguer i a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts, esperem un dia de cels poc nuvolats, tot i que a primeres hores tindrem intervals de núvols baixos i alguns bancs de boira a la depressió central. Al vessant nord del Pirineu tindrem alguns intervals ennuvolats. Per últim, les màximes demà no variaran massa, amb uns valors de 21 graus a Lleida, capital i a Balaguer, també de 21 a la Seu d'Urgell, de 20 a Tàrrega i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ha estat un cap de setmana amb molts successos relacionats amb el tràfic de marihuana. Un d'ells, potser el més sorprenent, és el que en el que els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres homes que van anar a la comissaria acompanyats dels seus advocats a denunciar que hi havia una persona morta en una plantació de marihuana a les Borges Blanques. Segons sembla, el mort podria ser el vigilant de la plantació, tot i que els Mossos han explicat que encara no s'ha trobat aquest cadàver, ni tampoc cap planta, i que la investigació segueix oberta per intentar esclarir el cas. De fet, tot sembla indicar que aquestes tres persones doncs, tenien aquesta plantació de marihuana i que la persona que van trobar morta amb una bossa lligada al cap era el vigilant d'aquesta plantació, que per cert estava a punt per la seva recol·lecció. Van tenir por i es van presentar als Mossos d'Esquadra per denunciar aquest fet. Quan els Mossos van anar a la plantació no van trobar ni plantes ni el cadàver. Per tant, cap la possibilitat de que una banda rival s'hagi fet amb les plantes i que hagi matat el guàrdia. Però hores d'ara no s'ha trobat ni cadàver ni les plantacions. De totes maneres, els Mossos van detenir aquests tres homes per almenys un delicte contra la salut pública en sospitar que eren els responsables de la plantació i està previst que passin a disposició judicial avui mateix dilluns. També s'està a la Guàrdia Civil investiga per falsedat documental i apropiació indeguda a sis persones que estarien relacionades amb la venda de més de 3 tones de menjar per a gossos en mal estat. El cos policial ha immobilitzat 3.335 quilos de menjar trobats en diversos magatzems i distribuïdores de la demarcació de Lleida. Ull, perquè la investigació es va iniciar quan l'empresa que fabrica el menjar per a gossos va denunciar que diversos lots que havien estat retirats per ells mateixos perquè no passaven els controls de qualitat interns estaven a la venda en diversos comerços de la demarcació i que podien causar problemes digestius seriosos als animals. D'entre els investigats hi ha venedors, transportistes i personal autoritzat per a la gestió integral de residus no perillosos. Segons explica la Guàrdia Civil, el fabricant del menjar per a gossos va contractar una empresa autoritzada per destruir el lot defectuós, cosa que no va fer i que ens ho explica Sergio Hernández de la Guàrdia Civil.
L'empresa subcontrató a una empresa encargada per la destrucció de este alimento. Le traspasó los lotes, pero al parecer esta empresa no cumplió con su parte del trabajo y redistribuyó los lotes y los puso a la venta. Lo que pasa es que se detectó a tiempo y por suerte este alimento al final no se ha llegado a consumir.
La picaresca es total, porque esta empresa no només cobre per destruir aquests lots, sino que cobre per destruir els lots, no ho fa i els ven a tercers perquè entrin a la cadena normal de distribució. Afortunadament, els han enganxat, però poca broma, que són 3.335 quilos, que és una quantitat força elevada. Canviem de tema, obrim la plana de salut, i és que el Departament de Salut ha començat a posar avui dilluns la vacuna de la grip als 159.000 lleidatans majors de 60 anys i també als menors d'aquesta franja amb algun factor de risc. D'aquest total n'hi ha 127.000 a les comarques de Ponent i 24.200 a l'Alt Pirineu i Aran. Cada centre d'atenció primària s'autogestiona per a administrar la vacuna als seus usuaris que són citats prèviament, però que en paral·lel s'han habilitat també 33 espais annexos per posar vacunes, com per exemple l'espai Mercat de Tàrrega, on fins fa unes setmanes era un dels punts de vacunació massiva contra la Covid-19. A partir de dimecres també Salut començarà a posar de forma simultània la vacuna de la grip i també la tercera dosi per la Covid-19 als majors de 70 anys. Recordeu que la tercera dosi es posa a partir dels 6 mesos que fa que et van posar la que fins ara coneixem com pauta completa, que eren les dues dosis, a no ser que et posessin Janssen, que era una sola dosis. Per tant, comença també aquest dimecres l'administració d'aquesta tercera dosis contra la Covid-19. Veurem si és la darrera o no, perquè tots són interrogants i molts. Fins ara, la pauta completa n'hi havia prou. Després es va parlar d'una vacunació, d'un recordatori anual, però fixeu-vos que hi ha uns estudis que demostren que a partir dels 6 mesos, tant la de Moderna com la de Pfizer baixen els seus anticossos moltíssim. I, per tant, d'aquí, d'aquests estudis, sorgeix aquesta necessitat d'aquesta tercera dosi. Veurem si aquesta és definitiva o si hem de parlar ja de cada 12 mesos o de cada 6 mesos. Que tot segueix sent una incògnita. A hores d'ara, I és increïble que no sapiguem res de tot això. Ens estem vacunant sense saber si ja és la darrera, si haurem de tornar els 6 mesos o si haurem de tornar al cap d'un any. Que la vacunació funciona, això és evident per les xifres, però ens falta aquesta segona part de la informació. Per cert, parlant de la Covid-19, el Departament de Salut ha notificat avui dilluns 17 nous contagis per prova PCR a la demarcació de Lleida, dels quals 16 són al Pla de Lleida i un a l'Alt Pirineu i Aran. Tenim encara 21 persones ingressades als hospitals del Pla de Lleida, 2 més que el dia anterior i 4 a l'Alt Pirineu i Aran, que són els mateixos, i també 5 persones que es mantenen a les UCIs. Pel que fa als indicadors epidemiològics, la velocitat de contagi, la RT, baixa 2 centèsimes a les comarques de Ponent, estem a l'1,15, però per sobre de l'1, i a l'Alt Pirineu i Aran baixa 13 centèsimes, però també seguim per sobre de l'1, al 1,36. Això sí, el risc de rebrot està als 101 punts, al Pla de Lleida, a partir de 100 és alt, vermell, per tant, estem ja fregant aquests 100 punts. Al Pla de Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran ja hi han baixat 75 punts, tot i que la RT segueix per sobre de l'1. Per tant, a la que puguem baixar la RT, el risc de rebrot baixarà i, afortunadament, podrem parlar de xifres molt més baixes de les que tenim hores d'ara. Amb crònica local, la Paeria de Lleida encarrega un informe tècnic jurídic sobre el compliment dels convenis amb el Lleida Esportiu i l'Ajuntament ha donat un termini de 3 setmanes al club perquè acrediti que està en condicions de rebre les subvencions pendents i no descarta la resolució del conveni si es constaten incompliments. Un d'aquests convenis era el del pagament del préstec per pagar la substitució de la gespa, que no el manteniment, que això se n'ha de fer càrrec el Lleida Esportiu. L'altre conveni és el de l'ús del camp d'esports i del camp annex com a camps per jugar al Lleida Esportiu. Si finalment l'Ajuntament decideix la resolució dels convenis, veurem com acaba tot plegat i a veure en què acaba, qui farà ús del camp d'esports, que és un camp esplèndid, fins i tot per segona A. Fins i tot per segona A. Estem a segona ref, que equivale a una tercera divisió de les d'abans, una per sota de la segona B. Per tant, veurem com acaba tot plegat. En les properes 2-3 setmanes hem de saber com acaba tot plegat. Marxem cap al territori perquè el projecte Cuina de Bosc del Pallars potencia l'aprofitament dels recursos silvestres del Pallars amb l'objectiu que els cuiners dels restaurants de la comarca els introdueixin als seus plats. Fruit d'aquest projecte i un treball de recerca gastronòmica que té com a protagonista el bosc i de manera especial les plantes silvestres comestibles, s'ha editat un llibre pràctic que recull 20 productes dels més de 100 que s'han identificat. Es tracta d'una guia que proposa de manera pràctica com incorporar aquestes espècies a la cuina. Gràcies a aquest projecte, alguns restaurants del Pallars ja es pot trobar, per exemple, croquetes d'ortigues o nyoquis de nyamera a les seves cartes. En fi, és un bon projecte, Cuina de Bosc del Pallars. I la denominació d'origen protegida a les Garrigues rebaixa les expectatives inicials i preveu arribar als 4 milions de quilos d'oli d'aquesta campanya. La manca de pluges des del mes de setembre fa caure la producció a les zones de secà sense rec de suport. Fem una pausa i de seguida està nosaltres el Joan Ramon González i parlem dels bocins d'història.
El Liceu presenta War Requiem de Benjamin Britten, l'últim dels grans oratoris composats després del desastre de la Segona Guerra Mundial. Dirigida per Josep Pons i amb proposta escènica de Wolfgang Tillmans i Daniel Kramer. Del 21 d'octubre al 2 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Banyarnos en el mar de sudos antes de...
Camí cap a 2:15 dilluns. Això vol dir que comencem els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs aquí ja acabant octubre, i quan s'acaba octubre ja sabem què passa. Canvi d'hora, i amb el canvi d'hora el dia de la Sovella.
Sí, senyor. A més, ja ho hem... No sé si ho vam parlar amb tu, és un mes d'octubre singular que passa cada no sé quants cents d'anys,
sí,
que té 5 divendres, 5 dissabtes i 5 diumenges.
Correcte. I que, a més, el 31 d'octubre coincideix amb diumenge, que sí, és el dia precisament, que es va consagrar a la seva vella l'any 1278. Era un 30 d'octubre, també en diumenge, i per això el dia de la seva vella es commemora aquest dia, el darrer diumenge, perquè si ho féssim el 30 d'octubre passaria com a moltes festes de pobles i això, que se cau al mig de la setmana i no te va bé.
No.
Per tant, sempre ho fiques el diumenge més proper per dalt, diríem, abans d'acabar, no? Uh-huh. I aquest any, clar, coincideix fins i tot amb el dia de la castanyada i tot això, en el qual sempre és un petit desgavall a vegades per la gent, perquè tenen altres coses, desplaçaments i de més, i ara que ja sembla que tenim una relativa normalitat assolida, emmascaretada, però assolida la normalitat, doncs suposo que la gent es torna a moure pels cementiris i aquestes causes i coses i de més, no?
Bueno, de totes maneres, ara en parlarem de... És un... La festa major de la Seu Vella és tota una sèrie d'activitats organitzades per l'associació Amics de la Seu Vella i que culminen, com bé deia el Joan Ramon González, el diumenge 31, que aquest any justament coincideix també amb el dia de la setmana en el que va passar per primera vegada. De totes maneres, és una setmana, Joan Ramon, també, que ve acompanyada d'activitats per escalfar motors. I, a més, tot això ho deia perquè, sí, diumenge és el dia de la castanyada, però tranquils, perquè les activitats bàsicament són al matí i migdia.
Sí.
Per tant, us queda la tarda lliure per fer la castanyada i el que faci falta.
Correcte, els cementiris se poden combinar i demés. A més, com deies molt bé, aquesta setmana hem tornat a ficar-nos les piles per fer més actes. L'any passat va ser tot molt més restrictiu i, de fet, els que ens segueixen hauran sentit que en el programa de la setmana passada ja van anunciar que es començaven els actes precisament ahir diumenge. I ahir diumenge es va fer la inauguració de l'exposició Homes i dones de raça gegantina, que es fa dintre dels actes del Dia de la Seu Vella, amb la col·laboració especial que ens ha fet aquest any el col·lectiu cultural Cap Pont, que és el que ha aglutinat el munt de gegants i geganteres i capgrossos, i em penso que veure la Seu Vella durant tota aquesta setmana fins al proper diumenge plena de gegants pot sorprendre més d'un, pot quedar una mica a vegades estranyat de veure per què fan aquests gegants dintre de la Seu. Sí. Ha hagut gent inclús que potser no l'ha entès bé, però, com parlàvem amb el nostre vicepresident, el Felip Vilardell, especialista en gegants i que a més va ser... el president de l'Associació d'Amics dels Gegants i del Marraco de Lleida, els gegants tenen un origen totalment religiós vinculat a les esglésies, i moltes esglésies i parròquies, sobretot a la Catalunya Oriental, tenen els seus propis gegants, i aquests gegants ballen dintre de l'església. Aquest any, com van recordar també el dilluns passat, es va fer per primera vegada a la Catedral Nova, degut a la pandèmia, quan es va fer festa pel Corpus, es van ballar els gegants a dintre, i per tant, aquesta aparent anormalitat de veure gegants dintre de la catedral, em penso que és també una manera de reivindicar el paper d'aquestes figures populars, de la cultura popular, tan bestials i tan enormes i tan maques i tan simpàtiques, i que van tenir una xerrada magnífica que es va fer el Pol Oliver sobre com se fa un gegant, i que això té una rèplica en la que es farà demà dimarts una altra xerrada també a les 7 de la tarda a la sala de la Canonja per l'Àlex Sánchez, que també és un artista geganter i que ens explicarà com es fa un gegant. Per tant, la gent que vulgui aprendre a fer gegants, doncs ja ho sap.
Sí. A més, com a curiositat, només que us agradi una mica el tema dels gegants, és una xerrada recomanable, perquè al final ens pensem que això és relativament fàcil i hi ha una ciència aquí darrere.
Eh? Exacte, no és una tècnica. Jo, evidentment, no me posaré a fer gegants, perquè però altres feines en tinc, però veritablement és curiós veure-ho, i clar, i a vegades una cosa és fer miniatures i una altra cosa és fer aquests elements tan grans, tot i que ara les noves tecnologies també permeten fer coses més fàcils, inclús amb materials que siguin molt més consistents i durs i menys pesats, perquè, com deia el Felip, els gegants històrics de Lleida, i també tindrem ocasió d'escoltar-lo amb més deteniment el proper dijous, perquè el mateix Felip Vilardell farà una conferència sobre el conjunt escultòric dels gegants de Lleida, que és un dels conjunts escultòrics més importants que tenim a Catalunya, i amb uns gegants de més de 150 anys, que són els gegants actualment els romans, passa que els han canviat la cara i la fisonomia, i per tant, per atensar-nos a aquests gegants, que aquests, com són els de la ciutat, no estan a la seva vella, estan a la seva casa, actualment ja crec que d'una manera molt digna, exposat sempre a lo que és la regidoria de cultura, i allí es poden veure, gaudir, i tot l'any, que crec que és el que tocaria, no com abans que estaven als magatzems. Per tant, aquest seria el món geganter d'aquesta setmana, però tenim, em penso que des d'un punt de vista més científic, podríem dir, tot i que la cultura popular també té el seu interès, no cal dubtar-lo, i també té el seu atensament des del punt de vista de la ciència, pensaven que calia dedicar un temps a recordar les novetats que es van produir l'any passat al monument, que per des de feia temps no feia una intervenció tan important com va ser l'interior i la part superior del campanar, el que és la porta dels apòstols i les cobertes de la meitat del claustre. Per tant, tenint en compte que aquestes intervencions, bàsicament arquitectòniques, però van estar precedides per les normatives, seguiments arqueològics que va fer la secció d'arqueologia de la Paeria, hem convidat a fer una taula rodona amb quatre tècnics que ens explicaran una mica les seves vivències al respecte. En principi tindrem a l'Esther Coll, l'arquitecte de la cap de secció de restauració del patrimoni arquitectònic de la Generalitat, el Ramon Soler, aquest des de la terra i restaurador, una persona actualment molt implicada en moltes temes de restauració del patrimoni, i les arqueòlogues Marta Moran i Isabel Gil de la secció d'arqueologia de la Paeria, que van ser les que van descobrir, evidentment l'arqueologia moltes vegades té descobertes que no t'esperes, com va ser a les Montes, van ser les traces aquelles extraordinàries que hi ha a la coberta del claustre, i que lo important no és descobrir-les sinó interpretar-les i veure que tenien un interès i lluitar perquè es mantinguessin, com s'ha fet al finalment, no solament ben conservades i estudiades sinó a la vista, esperant amb la il·lusió de que sembla que els pressupostos d'aquest any hem d'aprovar a nivell de l'Estat, bueno, vindran els diners per fer la segona part que queda del claustre.
És curiós perquè aquest element ni tan sols es coneixia que estava.
No, ha estat una sorpresa total, per descomptat.
No, t'ho dic perquè a vegades ens pensem que ja ho sabem tot.
No, que va.
I fixeu-vos,
sí.
Una actuació, home, important, però vull dir rudimentària, programada normal.
Correcte, i a més era simplement per canviar les lloses, impermeabilitzar l'enllosat, i ha sortit ni més ni menys que les traces més antigues de l'Estat espanyol i de les més antigues de tota Europa, i magníficament conservades.
Per cert, això ho haurem d'incorporar al dossier del patrimoni mundial.
Sí, evidentment. Amb tota regla.
Tot suma, això.
Correctament. I la Porta dels Apòstols, que és una magnífica portalada, ja hem parlat, i podem dedicar algun dia més temps, però que ha tingut l'anècdota, en aquest cas, a part de trobar la policromia, com s'esperava, i que ara es pot veure en la seva magnitud, el primer cargol en pedra, el més antic que tenim a les Terres de Lleida, del segle XIV. Per tant, això sempre també és un plus. Per tant, aquests quatre especialistes, i intentarem moderar una mica el debat, tindran la seva moment d'explicar i comentar aquests a més deteniment el dimecres 27 d'octubre a les 7 de la tarda també a la Sala de la Canonja. Totes les activitats aquestes més en petit comitè sinó a la Sala de la Canonja.
És a la Sala Gran de la Canonja.
Correcte.
S'ha d'anar amb mascareta, evidentment. Però tranquils, que hi ha lloc de sobres.
Sí. L'aforament són 120 persones, per tant, tant de bo fora per una conferència, 120 persones, per tant, en principi, com l'aforament aquí ja és al 100% recuperat, cap problema.
A més, l'entrada és lliure i gratuïta.
Correcte.
El que us hi acosteu ja està.
Llavors,
I el divendres...
Exacte.
El divendres anem cap a un afer, per entendre's, més televisiu, que, per cert, sí, en el seu moment va tenir certa repercussió, però les societats són molt ràpids,
d'oblidar,
tot plegat.
Totalment.
Hem de recordar que el Turó de la Seu Vella va ser el guanyador de la batalla monumental de TV3, que, per cert, TV3 ja ha començat a gravar la segona temporada d'això.
Correcte.
Que no cal que surti la Seu Vella, per tornar a guanyar avui.
Hem de deixar l'oportunitat als altres.
Però vull dir que el Turó de la Seu Vella va ser el guanyador de tot Catalunya de la batalla monumental, que ja n'hem parlat, i no ho recordarem avui aquí, n'hem parlat amb el Joan Ramon González, i jo mateix. No sé si és la millor manera de fomentar els llocs culturals o els monuments de Catalunya enfrontant-los entre si, però vaja, és un format que almenys fa que se'n parli. Va guanyar el Turó de la Seu Vella, i per tant, a falta de que s'organitzés una donada de premi com cal, no? Normalment, quan hi ha un certamen i guanya algú, doncs hi ha una entrega, no?
Correcte.
Del guardó. No s'ha fet.
Correcte.
Doncs l'organitzem nosaltres.
Exactament, sí, evidentment, amb complicitat amb el Consorci totalment, i per tant el president del Consorci, que és l'alcalde de Lleida...
No, ens ho fem nosaltres, vull dir, ens ho fem des de Lleida.
També nosaltres en aquest sentit, però al final se farà, i que estava pendent, entre temes de pandèmies i demés, doncs ha estat ajornant-se, i al final van dir, doncs lo fiquem el dia de la Sevilla, que estarà molt bé, perquè es pugui rebre aquest premi formalment a la ciutat. En recordar, tal com deies, jo personalment tampoc soc partida d'aquest tipus de concursos, però ja que s'havia de fer, van lluitar, i és la tercera vegada que en un concurs d'aquestos guanya la Seu Vella, jo em penso contra tot pronòstic, perquè jo penso que des de la zona oriental, que són més gent, se'n pensen que tot això me lo van de guanyar ells, i no, aquí sempre els lleidatans ens hem ficat les piles i no hem aconseguit. I a més hem de recordar que el dia final, la batalla final, van tenir una defensora magnífica de qualitat del territori, que és la Maripau Huguet, que va fer una defensa extraordinària i que és la que actualment té en dipòsit el trofeu i que el portarà i el lliurarà a l'alcalde. Per tant, per rebre i acompanyar a la Maripau i a la gent de TV3 que vinguin i a l'alcalde a rebre aquest trofeu el divendres 23, ara sí, a la nau central de la Seu Vella, com toca per tota la solemnitat, a les 7 de la tarda, rebre aquest guardó. I a més, no podíem fer més que commemorar-ho. I tenim una música esplèndida i extraordinària per després d'aquesta entrega amb un concert del Halic Trio, que tocarà la Seu Vella, i que tocarà obres d'Enric Granados, de Debussy i de Pedro Pardo. És un trio, un d'ells és d'aquí de Lleida, de les Terres de Lleida, però que ha tocat diverses vegades per aquí i que sempre tenia la signatura pendent de tocar la Seu Vella, i em penso que lliga les dues oportunitats.
Home, és un moment interessant. Això serà divendres,
Divendres, correcte.
Com dèiem, també, accés sí, gratuït. Anem al cap de setmana, que ens quedarem sense temps perquè l'hem de diferenciar dissabte i diumenge. Sí. Diumenge és més encara activitats. Correcte. Que es realitzen al Turó de la Seu Vella. Només cal pujar i anar caminant i trobareu totes les activitats. Ara les desgranarem, però passaran durant tot el matí fins a migdia. Però és que dissabte a les 7 de la tarda recuperem després de la pandèmia, que encara estem en pandèmia, però recuperem després d'un any estrany el tema dels guardons de la Seu Vella, amb dissabte a les 7 de la tarda i a la nau central.
Correcte. L'any passat vam tenir la sort en una d'aquestes finestres una mica entre pandèmia de poder-lo celebrar, però va ser un altre dia, com dius molt bé, el diumenge, però es va poder celebrar. Per aquest any va fer el format habitual amb una presentadora convidada, que és la Gina Raimat, que és la que ens farà una mica de conductora de tot el tema. Farem una reflexió personal, com sempre, el dia de la Seu Vella. La Maripau Huguet és la que hem convidat perquè faci la glossa d'aquest any. Penso que totalment merescuda. I després recordar els oients que tenim les reconeixences que sempre fem cada any a una trajectòria. Aquest any hem decidit amb una persona molt estimada en aquesta casa, que és el Cosme García.
Perquè igual el conec i tot,
Jo penso que el coneix tu, jo i moltíssima gent, i en aquesta casa encara més, tot i que és una persona polifacètica i a part de locutor de ràdio, persona implicada en el tema cultural i sobretot en la cultura de les cases regionals, i que fa aquesta tasca important de relacionar-les a aquesta gent que no ha nascut al territori però que viuen aquí amb el territori de fora de Catalunya, no? Per tant, aquesta trajectòria em penso que merescudíssima, perquè ell sempre aprofita, i val la pena dir-ho, per ficar la Seu Vella i convidar la gent que coneguin la Seu Vella, i sempre portar la Seu Vella a tota la gent que vingui, que té relació, siguin de Galícia, siguin d'on siguin de l'Estat. Les distincions individuals per actuacions, aquest any seria el Ramon Soler per la feina que va fer de recuperar la Porta dels Apòstols, i com a entitat a l'Associació de la Festa de Morts i Cristians, que 25 anys tenim el marc incomparable, tot un tòpic, però que és veritat, a la Seu Vella per fer la seva festa, magnífic. Els premis que ja han sortit convocats i en algun moment ja s'ha opinat, amb els interludis musicals del Combo Loco, alegres perquè es recupera lo Beethoven, que penso que li tocava tornar una altra vegada als escenaris. I el diumenge tenim, com sempre, el repic de campanes, la Santa Missa, que aquest any esperem que el nostre bisbe la pugui celebrar, un substitut esplèndid del nostre estimat mossèn Jesús Tarragona, que malauradament ja no està amb nosaltres. La primera trobada gegantera, és a dir, que aquesta exposició de gegants que estaran fins al diumenge, fins al dimarts, encara es podran veure fins al dimarts, però el diumenge els gegants sortiran de la seva exposició, ballaran al claustre, hi haurà nous gegants que seran batejats, s'incorporaran al món geganter, hi ha un petit ritual que penso que pot ser divertit, i després es donaran a les colles, que en aquest moment hi ha 30 colles inscrites, és a dir, que estem parlant d'una 60ena de gegants o 50ena de gegants aproximadament, per tant, serà una cosa que farà patxoca. Tindrem la col·laboració dels vehicles històrics habitualment, i farem una activitat curiosa, que és a buscar aquest cargol a la Porta dels Apòstols. La gent, quan va a Salamanca, tots van a buscar la granoteta que hi ha a la portalada. Nosaltres ara hem de saber trobar el cargol a la Porta dels Apòstols, i aquest viatge especial ho farà el Ramon Soler. La col·laboració habitual de l'Esteve Roure amb els tallers d'aerorigami, és a dir, la papiroflexia amb avions de, com se feien de petits de paper, que es llançaran des del baluard de l'Assumpció cap a baix, a veure qui guanya amb els petits concursos de la roba més lluny, el que aguanta més en l'aire. Una petita representació de l'Hospital de Campanya del Batalló Lincoln, que estarà a la zona del Rebellí, i també per tancar, com l'any passat van fer, el toc de tambors i bombos de la Casa d'Aragó per espantar més el virus. Sembla que va ser efectiu hem espantat bastant el virus, encara queda una mica, i tot això rematant-lo amb el que seria el concurs de pintura ràpida, el 21 concurs de pintura ràpida, és l'activitat més longeva que estem fent sempre els dies a la Seu Vella, i que amb quatre premis, des de 450 euros fins al 300, el dels Amics de la Seu Vella, el de Plus Fres, el de Ferrer Capdevila i el de Josep Comes, en tres categories per la gent que s'animi a pintar. I el dimarts hi haurà l'Assemblea General Ordinària amb una novetat, que és una proposta de nou logo per l'entitat. Però això tindrem ocasió de comentar-lo.
Doncs ja ho veieu, diumenge, ho dic de veritat, vull dir, sortir a caminar i pujar al turó de la Seu Vella és una activitat que no ens hauria de significar cap mena d'esforç, al contrari, i passejant per allí anireu veient les activitats que s'estan duent a terme al turó de la Seu Vella, dic, matí, migdia d'aquest diumenge, i no us interferirà per a res amb el tema de la castanyada, que evidentment s'ha de celebrar, a la tarda, amb amics o amb família, o com sigui. Sis llocs tancats, ben ventilats, que això ha de ser així,
Sí, perquè són des de les 10 fins a 2:15. Per tant, inclús a dinar a casa, sense cap problema.
Molt bé, Joan Ramon González, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, i tornem la setmana vinent, no,
Sí, també m'ha tocat festa, mira, però, tots sants, aquest any tots sants, és a dir, d'aquí a 15 dies, per tant,
fins al 8 de novembre,
Bona castanyada a tots, i recordar també els difunts, que sempre és important tot l'any, però bueno, aquest dia, que com sempre els dies són especials, i això, bona entrada a novembre.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio, podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre, y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Camí cap a les 2 de la tarda, comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, amb resultats del cap de setmana i també amb totes les notícies que envolten el món dels esports. Parlarem del Lleida Llista, que per cert tenen jornada intersetmanal, que comença demà, que rebran a casa el Voltregà, però que han tingut partit europeu. També parlarem de futbol, el futbol femení. Aquest cap de setmana no hi havia lliga, tornen el vinent. El que és el cap de setmana llarg, per entendre'ns, el de la castanyada, el llarg, el que és festa dilluns, Tots Sants. Tornarà amb el AM espanyol. Això amb lliga, no el de copa, que també els ha tocat, Amb futbol masculí, victòria a domicili del Lleida Esportiu, 1-2 davant del Ebro. Amb bàsquet femení, la Seu van caure a casa davant del Girona, 55-65. Amb bàsquet masculí, el Força Lleida guanyava a casa 89-80 davant del Prat, 3 victòries i una derrota. La primera, l'única derrota va ser el primer partit davant de l'Estudiantes. Per tant, de moment, aquest inici és el que diem sempre. Totes les victòries que et puguis fer al principi, després, a meitat de temporada, vas tranquil perquè les tens fetes. I amb vòlei arribava la victòria important del Balàfia Vòlei, 3-0 davant del Barça, a més, a la seva estrena en aquesta temporada, el Juanjo Garra, el pavelló Juanjo Garra, que per cert es va omplir de públic, i que a més és una victòria important
com valorava el Carlos Oca, que és l'entrenador i també el coordinador esportiu del club.
Important victòria contra el Barça en el primer partit a casa per diversos aspectes. Primer per això, per ser el primer partit a casa, per tenir el pavelló pràcticament ple de públic i poder donar un bon espectacle. I vam poder recuperar els jugadors lesionats, Edi Herrera va poder jugar de lliure...
Carlos Oca també parlava del proper partit que Ull els enfrontaran davant del líder, el Manacor, i que per això hauran de viatjar cap a les Illes Balears, que sempre és un hàndicap.
El partit d'aquest cap de setmana contra Manacor es presenta com un dels reptes importants de la temporada. Bueno, hem estudiat el seu joc, és un equip que pràcticament no falla, que té una bona plantilla, jugadors que poden fer canvis sense que es noti en absolut, al contrari, aportant molt des de la banqueta. Anem amb ganes d'assolir els 3 punts i afiançar-nos a la part alta de la classificació.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Xavi Pérez, bon dia.
Bon dia, tingui.
I Albert Escuer, cap d'Esports del Diari a la Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vanessa Ortega, victòria de prestigi i, a més, davant de públic, eh? Que això, jo no sé si esteu més il·lusionats per la victòria, que evidentment, però també per tenir un pavelló obert al públic i que el públic respongués.
Home, la veritat és que veure el pavelló com mai a la nostra història, perquè teníem més de 250 persones al pavelló i, bueno, per nosaltres va ser encara amb més pressió per guanyar, no? Perquè no havíem tingut mai el pavelló així i, a més, jugàvem contra el Barça, que sempre, bueno, sempre té un equip jove i molt potent, i la veritat que l'estrena no va poder anar millor que amb la victòria i el pavelló ple, així que supercontents i molt motivats per anar a Manacor.
Clar, Manacor és el líder, el Carlos Oca ho deia, i és veritat, el desplaçament sempre és un hàndicap, eh?
Bueno, i a més juguem diumenge a les 4 de la tarda, viatgem, o sigui, anem i tornem el mateix dia i, bueno, pues això sí que comporta, doncs, que els jugadors van una mica més cansats, perquè al final el viatge, doncs, també és un hàndicap, com tu dius, però, bueno, anem a per totes i la veritat és que la gent que va venir al pavelló, moltíssima gent que no havia vingut mai a veure voleibol es va enganxar, perquè enguany, doncs, tenim la sort de tenir una plantilla molt bona i que doni molt bon espectacle i, bueno, us animo tots a venir al proper a casa.
Balàfia Volei, que hores d'ara, és molt d'hora, ho sé, però jornada 3, ocupa la tercera posició, 2 punts només del Manacor, que en té 9. Per tant, escolta, el que deia al principi, Vanessa, suposo que tant directius com entrenadors ho pensen així, tot el que puguis guanyar al principi, les primeres jornades, a meitat de temporada ja farem càbeles, però tota la feina que es pugui fer d'hora, millor, eh?
Sí, sobretot a casa. A casa no pots deixar escapar els punts i a casa hem de ser molt forts i hem de guanyar almenys a casa tots i a fora la majoria.
Bueno, doncs ja ho sabeu. Cada dilluns us avisem, però, escolta, podeu anar a veure volei. L'entrada és lliure i gratuïta, no?
Vull dir que, escolta, gratuïta, sí.
Més fàcil, jo crec que ja no ens ho poden posar. Pàrquing a la porta, perquè hi ha pàrquing a la porta, és aparcar, entrar... més o menys, quan dura un partit? Ja ho sé que depenent, però més o menys, de quan estem parlant?
Bueno, això és com el tennis, no? Com que sí, és el millor de 5 sets, però bueno, dissabte amb una hora i mitja ens ho van ventilar, però pot ser que...
No, sí, ho sé, hores... pot ser més ràpid o més lent, però, escolta, hora sí. I mitja, un partit de futbol, per entendre'ns. Molt bé, Xavi Pérez, el Lleida llista, que per cert va començar a la competició europea.
Sí, va ser una llàstima, però, bueno, un dia també havia de caure, com també va caure la primera derrota de la Lliga, però vam fer, no,
més. 5-4.
Sí, 5-4. No passa res, home. Estem mal acostumats, com sempre diem, però, bueno, s'ha de lluitar, s'ha de continuar i tirar endavant.
Ja, que jo no estic gaire al cas. Estem en fase de grups, en fase eliminatòria, el que és la Europa, eh?
Jo que és una fase de grups, vull dir, encara falten dos o tres partits més.
Per tant, això és un mal menor per entendre'ns.
Sí, sembla sí.
Bueno. I Albert Square, finalment les noies de la Seu van perdre el primer partit, no passa res, davant del Girona, a casa, 55-65, bueno, sempre hi ha d'haver una primera vegada, però això no ens ha de... No ha d'embrutar el bon... l'espectacular inici de temporada.
Sí, sense cap mena de dubte. va ser una pena, no? Perquè al final les plantilles com Girona, Perfumeries, Avenida, València, acaben guanyant per aplastament, no?
Sí.
I tenen més rotació, són més fortes i a part compleixen a la perfecció aquella màxima, no? Que va dir Bosa Malkovich, perdó, Obrado ets una vegada, que és tu fes 100 faltes que les 100 segur que no te les pitaran, no? I és una mica el que, va passar el dissabte, no? Quan Girona es va veure baix, va endurir la defensa fins al límit, traspassant lo que és una falta.
Sí.
I, bueno, pues, el Cadí, quan va intentar doncs, emparellar-se en aquest sentit, doncs, bueno, va veure com falta, i al final, doncs, que no és excusa, al final Girona és superior, és cert que Cadí el guanya la pretemporada de la Lliga Catalana, però tu mires la plantilla de Girona i fas per ahir.
Clar.
I, de fet, venia de guanyar a Eurolliga, però, bueno, és en aquests partits grans en els que, bueno, més enllà de la diferència esportiva, es veuen altres tipus de diferències, no? Que malauradament existeixen a tots els esports.
Clar. El que de moment també, escolta, fem deures ràpids és el Força Lleida. Victòria, 89-80 davant del Prat, 4 jornades, 3 victòries, derrota davant de l'Estudiantes a la primera jornada, una d'aquelles que a la teoria, o quan mires tot l'inici de la Lliga, dius, vale, aquí normalment amb l'Estudiantes és normal o hi ha molta probabilitat de perdre. De moment, tot el que puguis guanyar al principi de temporada, perfecte, eh?
No, és evident, és evident. A més, una d'aquestes victòries davant d'Alicante, que en principi ni comptes, no? Perquè és un dels grans passavantis de la competició, per bé que han començat 0-4, perdent tots els partits de l'última jugada i ahir fins i tot a la pròrroga davant d'Estudiantes. Però, bueno, tenint en compte les circumstàncies, que per cert, a veure si arriba ja el jugador interior, que en principi ha de ser Shaquille O'Neal Clear, i sobretot a veure si arriba ja d'una punyetera vegada el passaport de Juan i Marcos, perquè si no al final encara tindrem un susto.
El tercer quart espectacular, eh? 32-15.
Sí, sí, a veure, tenim una forma de jugar que convida amb això, no? Vull dir que el dia que estàs inspirat, ets capaç de tancar el rebot i de córrer, doncs, bueno, podrem marcar dos d'aquests dos superdisparats, perquè, bueno, és una mica l'ADN ha volgut imprimir Gerard Encuentra a aquest equip i la forma de jugar, no? Aquest bàsquet alegre, amb posicions curtes, sense por, marcadors alts, i bueno, en aquest cas va sortir bé, tu, i com deies abans en la Vanessa i el voleibol i en general, no? Pues tot el que sumes ara,
sí, tant.
Benvingut sigui.
No, i tant. Com veieu el Gerard Encuentra, per cert? Perquè ara ja han passat quatre partits, el canvi de categoria sembla que el porta bastant bé.
Home, sí, el més important és que ha de portar bé el vestidor, perquè sí que no hi ha un canvi molt gran, però amb aquesta categoria el vestidor és molt important.
Albert?
I al final és una plantilla jove, en el qual doncs, les peces veteranes, per dir-ho d'alguna manera, doncs, són molt bona gent, no? Com Aster Reiner, en aquest cas Massim Paul, no? Una mica de polvorilla, que podria ser Michael Carrera, però una qüestió de caràcter, però bé que després fora de la pista és un tros de pa. Que després el veus fora de la pista i dius, hòstia, com pot ser que dins de la pista siguis tan cafre i després fora de la pista siguis... Per això acostuma a passar, no? I aleshores, bueno, per la gestió del vestidor, evidentment, quan els resultats acompanyen sempre és més fàcil, no? I també és cert que venim d'una pretemporada, doncs, complicadeta, perquè l'han fet sense la plantilla complert, de fet encara no la tenim, no? I això vulguis que no, doncs, també ha ajudat a unir, no? Les adversitats uneixen, i si no mira el cap d'esport, amb el Lleida Esportiu, no? Doncs, bueno, a Força Lleida aquestes dificultats que ha tingut en pretemporada doncs també ha fet que es faci una mica més de pinya, no? I que tot vagi una mica més rodat.
Parlem del futbol masculí, de moment anem a parlar de l'estrictament esportiu, victòria a domicili, també més que necessària, Ebro 1, Lleida Esportiu 2, victòria d'aquestes també èpiques, el darrer minut, però al final el que queden són els 3 punts. El Lleida segueix jugant com jugava, el que passa és que ara la sort se l'ha girat de cara, o hi ha una evolució respecte a l'inici de la temporada?
No, segueix jugant igual, vull dir, el plantejament és el mateix. Gabriel ho ha dit, jo tinc una manera d'entendre el futbol i no renunciaré a aquesta manera. Bueno, el que passa és que els petits detalls, bueno, és que recordem que a casa contra el Prat perds el minut 96.
Clar.
En un partit que l'àrbitre havia afegit 5 minuts només, no? Bueno, contra l'Europa t'agafen en 2-3 amb el pixat al ventre. Vull dir, bueno, pues ara és veritat que l'equip està creixent, que està millorant algunes coses, sobretot en el tema del balanç defensiu, i sobretot a dalt, doncs ara les peteles estan dollant. Al final el futbol es decideix a les àrees. I a Lleida, a la seva pròpia, ha millorat, i a la rival també ha millorat. I la conclusió de tot això és que ara arriben els resultats.
Molt bé.
L'equip és el mateix, l'entrenador és el mateix, la situació és la mateixa. Bueno, no, és que la situació no és la mateixa, la situació encara és pitjor. No, cada dia que passa és pitjor la situació.
Sí, sí, sí. Vale, ara anem a l'aspecte extraesportiu, per desgràcia, a part de les pintades que han aparegut al camp d'esports, que això ja denota... bueno, això ja denota el que ja sabem, que aquest run-run, que va passant...
Sí, però si em permet, Ricard, a mi em sembla molt bé que la gent s'expressi, a mi em sembla molt bé que la gent protesti, hòstia, tampoc cal embrutar.
Això ho tinc clar.
No cal fer pintades al camp d'esports, pots ficar pancartes, ja està, agafes llençols, pintes el mateix, dos mafiosos fora, este ve fora, tot el que tu vulguis, i les penges, però sense necessitat d'embrutar. Hi ha un problema econòmic, no?, tant el club com l'Ajuntament, i ara doncs, t'hauràs de gastar la pasta en netejar aquestes pintades. No? Aleshores, bueno, jo crec que es pot protestar, es pot mostrar el teu enuig sense necessitat d'acabar fent el que per mi són actes vandàlics. Aquestes pintades me deixen de ser una cosa.
No, això és igual que les de l'IEI i d'altres, eh? I d'altres històries que hi ha a la ciutat. Jo estic d'acord amb això, perquè a més han pintat per tot arreu, el camp d'esports, que al final s'ha de netejar, és a dir, les coses com siguin. I evidentment, si la gent vol expressar-se, que s'expressin, però d'una manera que sí, que quedi constància, però que sigui reversible. Bueno, és igual. Dit això, quina és la darrera hora del Lleida Esportiu? És a dir, el del club oficialment sabem alguna cosa? Tu que estàs a sobre, Albert?
Pues que allí estem, no?
Però vull dir, ha fet alguna declaració? Entre un soci nou, hi ha injecció de diners, pagaran... sabem alguna cosa?
Si una cosa ha caracteritzat aquest club durant la seva història és l'opacitat, doncs imagina't ara amb la que està caient.
Clar. Home, però ara jo crec que si volen tirar endavant aquest projecte, si el volen salvar, és quan més transparent s'hauria de ser.
Sí, però
no hi serà cap lloc de transparència. Ja, però dic, no sé, la gent jo crec que ho agrairia. És a dir, escolteu, nois, vale, ho hem fet malament fins ara, aquesta és la realitat del club, no?
Sí, però descomptant tot el que surt. I el que no s'ha dit encara.
Bueno, ho hem fet malament fins ara, presumptament, eh? Però...
Ves comptant tot el que surt de lo que es deu a la Seguretat Social, lo que es deu a Hisenda, lo que se deu a proveïdors, lo que se deu a jugadors... Ves comptant tot això, qui fica diners aquí dintre.
És molt difícil revertir ara aquesta situació. Quan jo penso que venim ja de molts anys de run-run, com deies, i el problema és que ara ha esclatat tot i la gent ja no... Ja no em passa ni una més. No ho sé, jo ho veig una mica complicat, revertir tot plegat.
Clar, el club està en venda.
És gairebé impossible, perquè una de les coses que s'havia aconseguit revertir era la relació amb les institucions, o si més no amb la paeria, amb la qual doncs, ja el club es tornava a reunir després d'anys d'absentisme total.
Sí.
Ostres, i ja les deia l'altre dia doncs, el comunicat del regidor d'esport, doncs, desmentint tot un comunicat que havia fet abans el club, no? La qual cosa, bueno, jo crec que la situació és irreversible, no? I hi ha inputs que tenen a pensar de que, bueno, allò que entre tots la mataron i d'una sola se murió, pues és una mica el que està passant amb el Lleida Esportiu, no?
Ja. De totes maneres, hores d'ara, la situació és la que era. És a dir, la plantilla actual no ha cobrat res, hi ha els deutes de la GESPA i tota aquesta història, i ara l'Ajuntament l'únic que ha dit de nou és que li dona 3 setmanes al Lleida Esportiu per presentar la documentació que acrediti que li pot donar les subvencions que estan retingudes, que si no és així es poden plantejar la resolució dels acords, i un d'ells és que facin anar el camp d'esports. O sigui que es podria quedar sense camp el Lleida Esportiu, arribat a un límit, eh?
La paeria ha encarregat un informe tècnic jurídic sobre el compliment dels convenis amb el Lleida Esportiu. Vull dir, també per mirar a veure si les dues parts estan complint amb aquests convenis. I després, d'altra banda, doncs, hi ha aquest òrdago, no? En 3 setmanes doncs, has d'acreditar que econòmicament estàs... és complicat, no?, que en 3 setmanes doncs, se pugui fer front a aquest deute de més de 2,5 milions d'euros, no?, entre unes coses i unes altres.
Home, el que fa mal aquí és el de la Seguretat Social, no?
Sí, però bueno, també hi ha més jugadors, hi ha proveïdors, hi ha el tema de la gespa, que el tema de la gespa dona per una tertúlia...
Sí, ho sé.
...específica, perquè aquí estem matant el club. Jo crec que totes les coses que ha fet el club malament, que són moltíssimes, el tema de la gespa...
Però
a l'Ajuntament... Perdona, Javi, a l'Ajuntament li ha tocat l'olot.
Havia manteniment que ho havia de fer el club.
Bueno, hi ha dues coses aquí, el canvi
aquí
i el manteniment.
El manteniment i l'altre és el pagament de la gent. Sí.
Correcte, i l'Ajuntament ni està mantenint ni està pagant.
No, però jo crec que el manteniment ho havia de fer el club, eh?
No.
A mi me consta que sí, eh?
El manteniment l'ha de fer el club, val? El que passa és que el manteniment del camp d'esports tu el pots fer com està fent ara, que és regar i segar, o tu el pots fer com es feia fins ara, es clarifiquen, resembrant, etcètera, que són 60.000 euros al món. I que te permet, per exemple, portar un Catalunya-Jamaica al camp d'esport.
Sí, senyor.
Vale, i que tot l'Ajuntament, tot, a la llotja, a fer-se la foto. Aleshores, per això et dic que el tema del camp d'esports jo crec que mereix una tertúlia específica a part, perquè a l'Ajuntament li ha tocat la loteria. I el rotonto, doncs, ni està pagant el manteniment d'una instal·lació municipal, perquè m'explicaràs tu per què Lleida Esportiva ha de pagar el manteniment
general del camp. Jo te parlo del manteniment de la gespa.
Però és que qui manté la gespa de la... Javi, qui manté la gespa de l'Atlètic Segre?
Bueno, però has de mirar el conveni. És molt diferent una cosa que l'altra, eh?
Bueno, si això...
No, que tenen tots el mateix conveni, home. Tenen tots el mateix conveni. El que passa és que el manteniment del Recasens és un, perquè és gespa artificial,
sí.
El manteniment del camp d'esports és un altre, perquè és gespa natural. Però el conveni és exactament el mateix a tot arreu. Mantenir el que vol dir és no fer-ho malbé.
Ja.
Però, clar, una cosa és gespa artificial i una altra cosa és gespa natural.
No,
i aquí a l'Ajuntament, insisteixo, hi ha tocat la loteria. Perquè amb el tema d'Hisenda, no, clar, és que no t'ho puc pagar, no t'ho puc pagar, vale. I aquests diners on són? O sigui, els 180.000 euros de subvenció que rebia el Lleida Esportiu i ha deixat de rebre des de fa 4 anys, en què s'han invertit?
Teòricament estan retinguts, no? Estan a l'espera.
No, això és una altra història. El que està retingut, en teoria, és el de la gespa. Però la subvenció de 180.000 euros, que fa 4 anys que s'estalvia l'Ajuntament, en què s'ha invertit? En esport, no, eh? En el camp d'esports, no, eh?
No, el camp d'esports està clar que no.
En instal·lacions municipals, no, eh?
Ja et dic que
en el Balafia Volei, no, eh? En l'associació de Tandambol, no, eh? En el Llista, no, eh? Vull dir que aquí... A veure...
No, és cert que una cosa no treu l'altra. No, una cosa no treu l'altra, perquè vull dir, el club no paga els seus treballadors ni...
Hi ha molt politiqueo i, bueno, jo vull veure si ara, efectivament, 33 setmanes, doncs desallotjaran la Lliga Esportiva del Camp d'Esport.
Bueno.
Però si havia d'entrar aquesta aportació econòmica de l'estranger, no? I, doncs, amb això podríem pagar.
Ja, però aquesta aportació jo la vaig escoltar en una roda de premsa farà 2 anys, farà 1 any i fa unes setmanes. Un xec que ha d'arribar de Xina. Sí. Ho dic així perquè no sé si és literalment així o és una transferència o el que sigui, no? Però, és a dir, hores d'ara. Perquè també s'insinuava ja la setmana passada que si el club... si podien estar escoltant ofertes. És que hores d'ara el Lleida Esportiu és caríssim. És caríssim, perquè estàs amb una segona ref i t'has de fer càrrec de tots els deutes. Per tant, és caríssim aquest club comprar-lo a hores d'ara.
Vale, però de quan estem parlant? De 3, 4 o 5?
De què? Milions? No ho sé. Del que se sap ara, el que deia abans l'Albert, uns 2,5 milions, poseu-hi 3 per xifres rodones.
Jo hi ficaria fins a 4.
Vale, però vull dir que hores d'ara... comprar un club...
Qui ha de vindre a comprar un club
per això vull dir, milions? Comprar un club per 3-4 milions a la segona ref, Albert, ho veig molt complicat, eh?
Bueno, a veure, ara era impossible, no hi ha res impossible, no? O sigui, Koeman segueix sent entrenador del Barça.
Sí.
Vull dir que no hi ha res impossible i el món de l'esport encara menys, no? Home, és evident. A veure, si al final, ho hem parlat molts cops, al final aquest club l'aguantava el tema esportiu.
Sí.
Ara que s'ha trencat el tema esportiu, estàs a la quarta categoria del futbol espanyol, és que interès zero. Claro, el Gareth Esteve, a l'última roda de premsa que va fer com a president, va dir que el pressupost seria d'1,5 milions d'euros. Hòstia, i el primer mes ja no el pots pagar.
Clar, és que aquí hi ha algú que no
paga. Aquesta és l'altra. Tècnicament, el Lleida deu un mes només.
Deu un mes?
Paga, més...
Bueno, paga, no.
Entre el 25 i el 30.
Vale, sí, però el juliol i l'agost no l'ha pagat tampoc.
No, 10 l'agost. i ja està. I tècnicament. Aquesta setmana s'acumularà al setembre, perquè pague a més vençut entre el dia 25 i el 30.
Déu-n'hi-do.
I el mes d'agost el pague entre el 25 i el 30 de setembre.
Déu-n'hi-do. Bueno. Bueno, és igual. I si és que al final és enginyeria de números, això, però al final la pràctica és que com comencen a presentar denúncies exjugadors que no han cobrat i jugadors d'ara, que em consta que s'han reunit per fer front comú, si comencen a denunciar, les denúncies és un problema, perquè llavors sí que hi ha...
Sí, però saps què passa, Ricard? I per això deia lo de que tècnicament, i és un matís important, és que tu has de denunciar a partir de 3 mesos.
Vale, o sigui que tenim fins a Nadal. Per entendre'ns.
Què dic, va. I ara mateix, tècnicament, el deute és d'un mes. Aquesta setmana, precisament, doncs si el dia 30, que és dissabte,
sí.
Doncs no ha abonat, llavors si s'haurà acumulat ja el segon mes.
Bueno.
Clar, ja haurem anat a novembre. Per això et dic que tècnicament...
Sí. No, t'entenc, és avançar a l'agonia. Però,
o sigui, és un matís important. Sí. O sigui, la realitat és que des que han arribat a Lleida no han vist un euro. Val?
Sí.
Però tècnica i legalment és un mes.
Doncs pues és així.
Llavors tots aquests xiquets, de què menja?
Bueno, això cadascú.
I a part, quin tipus de contractes són?
Bueno, això també. Per cert, amb 10 segons, Xavi Pérez, estàs content del clàssic?
No.
No. Potser és el clàssic més fluix, de futbol?
Sí.
Val?
Totalment.
Però estem d'acord. Com en segueix sent entrenador, hores d'ara. Vanessa Ortega, Albert Escuer, Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana i bona castanyada. Dilluns vinent us dono festa.
Ah, molt bé.
Molt bé.
O sigui, que ja d'aquí 2 setmanes. Cuideu-vos, una abraçada.
Vinga. Adéu.
Bueno, que ha caigut així, mira, el calendari fa aquestes coses. És festa dilluns vinent. Nosaltres ens plantem a les 2. Soc el Ricard Álvarez. Demà i tornem a les 12:20 des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.